con condiciones especiales.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Ara ja continuem des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat... Bueno, com sempre no, perquè aquests dies he estat de vacances i avui me reincorporo a fer un altre torn de fer feina, en tot cas, no? Bé, per començar, una abraçada a tothom. Per continuar, si penseu en el temps, durant tota aquesta setmana, danes i pluges s'han acabat. És a dir, tindrem sol, un temps perfectament estiuenc i amb temperatures que pugen. Temperatures que pugen. D'entrada, aquesta tarda de dilluns esperem, doncs, sobretot a tota la costa, pràcticament a tot Catalunya, un predomini claríssim del sol. Les temperatures que pugen, fins i tot, amb diferències de dissabte, hi ha localitats, hi ha comarques com el Segrià, que hi ha una diferència de més de 10 graus de temperatura entre unes i d'altres, eh? A tot estirar aquesta tarda esperem algun núvol despistat pel Pirineu i Prepirineu i a tot estirar algun plogim al Ripollès. S'ha acabat. I això, aquesta serà la fotografia de tota la setmana, eh? Això ja ho podeu tenir ben clar. Bé, parlant d'efemèrides i entrant en temes, ja sabeu, sobretot si sou joves, aquesta juventud divino tesoro te vas para no volver, i en aquest cas moltes persones diran ja també la bellesa se'n va per no tornar mai més. Em refereixo a que molts joves hauran de treballar fins als 71 anys. Fins als 71 anys per rebre una pensió mínimament decent. 71 anys. Jo no sé què faré quan tingui 71 anys, en aquest cas. Espero estar jubilat, cobrant, amb una salut acceptable i gaudint. Això és el que espero. O, en tot cas, no m'importaria treballar. Tampoc estic picando piedra i m'agrada el que faig. Però ara, el que sí que hem de mirar és l'envelliment progressiu de la població. Sabem que els models, i ho sabem, els models de residències que tenim ara estan cridant per una reforma profunda i urgent. Per què estic dient això? Perquè els 70 anys d'ahir, quan dic d'ahir, em refereixo de fa uns anys, no són els mateixos que tindrem nosaltres. Ni seran els mateixos que tindran els nostres fills. Afortunadament, la medicina, la ciència avança i la nostra qualitat de vida, la nostra qualitat d'anys complits, doncs, millora. Això què significa? Que les residències hauran de canviar de model. Jo voldré envellir a casa meva. I voldré anar a una residència, a un hospital, si estic molt malalt. Perquè moltes de les persones grans que avui en dia hi ha a residències, moltes d'aquestes persones necessiten una atenció mèdica. Necessiten una atenció mèdica. I el model reclama... des de fa molt de temps, reclama una urgent adaptació a la realitat de la societat i a l'envelliment progressiu que tenim. És una cosa que hi ha, cuidar dels nostres grans. És el que tenim, i és una qüestió i un deure de l'administració fer-ho. Ho està fent? No entraré en matèria, perquè ja tindré una persona que em parlarà de tot això. El que sí que diré és que fa un mes, avui, dia 14 de juliol, fa un mes que el president Illa va presentar el pla de xoc per millorar la qualitat de les residències a Catalunya. És un pla, doncs, dotat amb més de 20 milions d'euros, que tenen com a objectiu crear més de 500 noves places, que se sumaran ja a les 1.173 creades. Parlo de places públiques, eh? Parlo de places públiques. Com va tot això? Això es va presentar ja fa un mes, ho va fer acompanyat de la consellera de Drets Socials i Inclusió, d'aquest plat de xoc que veurem en què acaba. De fet, sospito que cal bastant més que un pla de xoc, que està bé per començar, sempre que es pugui posar atenció i l'objectiu sigui millorar, sempre va bé. Però parlem d'aquest nou pla... El nou pla té un mes, que es va presentar. Parlem amb la Maria José Carcelén, que és portaveu de l'Associació de Residències 5+1. Maria José, buenos días, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. En català o en castellà? M'és igual, com vulgueu.
En català ja ens va bé, ja ens va bé en català. El que passa és que el bilingüisme a vegades m'atropella el cervell i ja no sé si dir bon dia, bons dies, i em quedo així. Bé, escolta'm, des de la coordinadora, com veieu aquest pla de xoc del govern?
Nosaltres ens sembla que aquest pla no aborda els problemes més greus, com són unes ràtios de personal obsoletes, que són de 2010, quan la gent era pràcticament autònoma, i ara tenim una situació radicalment diferent. Tothom té necessitat per totes les activitats de la vida i tenim aquest problema, el problema d'una ràtio de personal obsoleta i un personal amb sous de misèria. O sigui, és que no es pot parlar de qualitat ni parlar d'atenció centrada en la persona si no tenim prou personal per atendre amb dignitat a les persones residents. I aquest personal no ho tindrem. No tindrem un personal amb vocació i formació que necessitem si no millorem les seves condicions laborals. És que ningú vol treballar. Ningú vol treballar a les residències. Estan mal pagats i amb una pressió física i emocional insuperable, o sigui, insuportable. Han d'atendre a moltíssims residents i no tenen temps.
És a dir, tenim un pla però no tenim els mitjans. Seria una cosa així, no?
No, és que no s'aborda.
Ni s'aborda? Ni el plan, vale.
No tenim ni un pla, perquè en aquest pla no es parla d'aquests dos temes que són els fonamentals de les residències, és que ni es parla. I del que sembla que diuen de passada, ens preocupa més encara, tampoc en aquest pla s'aborda la manca de personal sanitari. I el fet que hi hagi infermers i infermeres que estiguin treballant amb el títol sense homologar, això és un delicte d'intrusisme. O sigui, el govern no ho accepta. No accepta personal sanitari sense homologar per treballar a la sanitat i tampoc a les seves residències de gestió directa, però sí que ho accepta per la resta de centres. I ens preguntem si això està relacionat amb el que es diu en aquest dossier de premsa del pla de flexibilitzar criteris i perfils professionals per garantir la cobertura adequada de places. Vol dir això que acceptaran que no sigui personal homologat? Vol dir això que substituiran les infermeres per un altre personal? Nosaltres li preguntem al govern si li sembla que a Catalunya ha d'haver situades de primera i de segona. Nosaltres no ho acceptarem.
Clar,
I després en temes també, dos o tres temes més en aquest pla, que ja he dit d'entrada que no aborda els principals problemes, que també ens preocupen,
Quins
són? Una altra cosa, si m'ho permets tot.
Sí, endavant, sí, sisplau.
Mira, diu, ens preocupa molt també que el que s'indica de fomentar la combinació de diversos serveis dins d'un mateix equipament, com ara residències per a persones grans i per a persones amb discapacitat. Perquè el personal de què disposem ara les residències de gent gran és insuficient i no tenen el perfil professional requerit per atendre a les persones amb discapacitat. Si instauren això, serà molt més barat per la Generalitat, per el Departament, però el que suposarà és empitjorar encara més les condicions de vida de la gent gran i de la gent i de les persones amb discapacitat. Mireu, en aquest moment la Generalitat ja està ingressant persones amb patologies psiquiàtriques a les residències de gent gran. I això està suposant un problema enorme, tensions i fins i tot situacions perilloses. I sense tenir ningú. No tenim ningú amb el perfil professional necessari per abordar-nos. O sigui, què estan fent? Estan intentant fer un servei low cost. És a dir, com que el personal, tinc que tenir més personal amb residències amb discapacitat, amb un perfil professional diferent, més ben pagat, òbviament, doncs és evident que si les poso tots junts, ho faré a preu de residència de gent gran. Si amb això pretenen, com diuen, donar una qualitat excel·lent d'atenció centrada en la persona, doncs caminen en direcció contrària. I després hi ha dues o tres coses més, com es preocupa molt també el que diu de simplificar determinats requeriments estructurals dels centres assistents. Això què vol dir? Vol dir que s'han plegat els interessos de la patronal, perquè el problema que tenim és que amb l'entrada en vigor del decret 218/2020, només es podrà o bé gestionar delegadament les residències públiques o bé concertar. Hi havia una tercera figura, que era les residències col·laboradores, i aquestes desapareixen. Però hi ha un conjunt de residències que no reuneixen els requisits estructurals com per poder concertar amb com a servei públic. I això què vol dir? Vol dir que el departament concertarà places amb residències que no estiguin adaptades o que tinguin 3 o 4 més persones per habitació o amb espais o habitacions sense llum i ventilació natural? Mireu, aquest pla ens preocupa moltíssim el que es diu.
Ostres.
I no només ens preocupa el que es diu, sinó que no s'aborda el que és de veritat important a la residència.
És molt dur, Maria José, escoltar tot això, perquè sembla que estem parlant d'aparcacotxes, eh? Sembla que parlem d'una qüestió així tan dura i que hi ha una manca de sensibilitat davant d'aquestes persones. És tremendo, eh?
Està clar, això està clar. Mireu, jo crec que, malauradament, com que la societat tampoc és massa exigent, i jo crec que tampoc, potser perquè som una societat absolutament edadista, no? O sigui, el que no es fa amb la gent gran no passa factura. Vull dir, sí, no invertim, i de fet, a l'estat espanyol crec que estem entre un 0,77 o un 0,8 del PIB d'inversió en dependència, mentre que la resta d'Europa estem al voltant del 1,8, entre 1,8 hi ha alguns estats que un 4%. Estem absolutament lluny de tenir la financiació que cal. Però, escolta'm, en aquest tema tots els partits són iguals, eh? Passi qui passi pel departament, sí. No hi ha diferència.
Però abans de passar t'ho prometen, eh? Abans de passar sí que ho prometen.
Home, clar, i tant. Aquí, mentre tothom està a l'oposició, et donarà la vida, però quan arriben, te la treuen.
Sí, sí.
O sigui, no, nosaltres estem molt enfadats amb aquest pla, molt enfadats en que de veritat no hi ha cap intenció de solucionar res. Tenim residents absolutament... Mira, nosaltres parlem de vegades de maltractes, perquè quan tu no tens prou personal per atendre'ls bé, quan no es pots canviar quan toca perquè no, perquè no tens, quan els has de donar de menjar super de pressa perquè no tens temps, això per nosaltres és un maltractament, perquè aquest maltractament no és només que et peguin o que et violin, és molt més ampli, no? I tenim treballadors que al nostre parer estan absolutament explotats. Si no abordem això, però és que no ho dic jo. El grup de treball sobre l'impacte de la Covid a les residències, al Parlament, que jo vaig estar com a experta, tothom va parlar del mateix. Els principals problemes, miri, que tenim manca de personal i uns sous de misèria. S'aborda això? No. Pues aleshores, què estem fent?
És tremendo. Doncs vaya con el pla de xoc per millorar la qualitat de les residències a Catalunya, mare meva. Maria José Carcelén, de la coordinadora de familiars de residències 5+1. Escolta, gràcies per explicar-nos aquest problema molt amable.
Gràcies, com sempre, a vosaltres, per escoltar-nos. Gràcies.
Un plaer. També és veritat que mai plou a gust de tothom i possiblement a vegades dius millor això que res, això també és veritat, millor això que res, i tant de bo arribi un moment, i tinc l'esperança que això sigui un primer pas per arreglar tot i de debò posar ja mans a la patata calenta, perquè això de les pensions, de les reformes, tot això és una gran patata calenta que tard o d'hora algú haurà d'abordar, que algú haurà de fer, que algú haurà de posar les coses com han de ser. Clar, què passa amb això? Això no acostuma, i si no s'ha fet encara és que no és una qüestió molt popular, més aviat impopular, i això significa, doncs, possiblement a vegades passar factura. A les urnes em refereixo, eh? Molt bé, de seguida continuarem parlant d'habitatge, però d'habitatge d'urgència. I és que l'habitatge d'urgència de la ciutat de Barcelona, des del punt de vista del síndic de Greuges, doncs, de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, necessita una reforma profunda i urgent. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, però abans no sé com teniu el vostre cor. El meu està meravellós, tot i que una revisió mai estaria de més, i per això està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor, realitzen aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. Ara que vas a banyar-te, ara que vas a la platja, nada, ojo, calma, que no t'agafi un què nedant. No, per això està INSCOR, per fer-te un informe com ha de ser, no? Ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, pots trobar tota la informació a la web, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Els peus són imprescindibles per a la salut del teu cos. El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya compta amb els millors especialistes per diagnosticar i tractar els teus peus. Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. Els teus peus en bones mans. Més informació, www.podocat.cat.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En Flexicar hay muchos más. 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 En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'habitatge d'urgència a la ciutat de Barcelona, i és aquell habitatge que quan una família ho necessita, ja ho diu la pròpia paraula, vull dir, és una qüestió de descripció claríssima, no? Doncs pot utilitzar aquest habitatge doncs mentre troba una solució a una situació molt determinada, no? El cas és que possiblement aquesta xarxa d'habitatge doncs necessiti una reforma profunda. Això desprèn, això comunica i això veu la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona. Parlem amb el síndic de Greuges de Barcelona, senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Com ho tenim, això dels allotjaments? Més enllà d'una maneta de pintura, cal una transformació, potser?
Sí, nosaltres el que demanem és una transformació profunda de model i de gestió. Primer ubiquem, i què entenem per això dels allotjaments temporals d'urgència? El que hem de pensar és que són espais que ofereixen una solució provisional, per això diem de temporal, a persones o famílies que es troben en una situació de carrer o que han perdut l'habitatge, ja sigui per desnonaments, ja sigui per motius econòmics o ja sigui per altres situacions greus. Per tant, són espais provisionals mentre no tenen una solució residencial. Aquests espais provisionals, què és el que ha passat? El que ha passat és que, ja ho diu el seu nom, allotjaments temporals d'urgència, que són provisionals, però ens trobem amb famílies que porten més de 2 o 3 anys estan en aquests espais. Quins tipus d'espais són? Bé, normalment són habitacions de pensions o d'hostals que s'ofereixen a aquestes famílies que s'han quedat sense residència perquè, de forma transitòria, puguin buscar alguna solució residencial de cara al futur. Ens trobem que són de caràcter, més enllà de ser aquesta provisionalitat, són bastant permanents quan són diversos anys per estar allí. Després ens trobem diverses problemàtiques al voltant, com és la baixa qualitat dels allotjaments. Tu parlaves de les temperatures, no hi ha una instal·lació, no són adients, hi ha plagues de paneroles, també es comparteixen espais, és a dir, gent amb diverses complexitats comparteix espais i el que hi ha és generar problemes de convivència. Els infants, famílies amb infants, el que es troben és que en aquells espais que han de compartir amb altres famílies, no tenen espais per poder fer els deures escolars o les activitats de lleure. Normalment són lluny del domicili, és a dir, els han desnonat, tenen una xarxa de suport on estan, però la solució habitacional que els busca és lluny del domicili, per tant, perden tota aquesta xarxa de suport que tenen. I això li hem d'afegir que qui gestiona aquests espais, aquestes habitacions d'albergs o d'hostals, sí, és un operador turístic, un operador turístic. Per tant, aquest operador turístic funciona també molt en temes de temporada turística. Quan a Barcelona hi ha fires, hi ha poques habitacions lliures de pensions i hostals. Què passa, llavors? Que aquesta família es trasllada de fora de Barcelona. Quan posem, per exemple, quan al Prat o quan a Santa Coloma hi ha alguna activitat turística o alguna fira, passa el mateix, no hi ha habitacions allí i han de venir cap a altres municipis. I el que es planteja és que, i el que nosaltres diem, és que cal un operador turístic per gestionar aquesta situació d'emergència. Nosaltres entenem que no. I entenem que no, i aquí fem diverses propostes. És a dir, nosaltres amb l'actuació d'ofici que fem, no només fem una diagnosi, un mapeig, sinó fem diverses propostes. Una de les propostes que fem és de caràcter preventiu. És a dir, mirem què ens estem gastant i tenim sort a Barcelona que li passi això a una família a Barcelona, perquè Barcelona és de les ciutats que ha fet un pas més endavant amb això. Però el que veiem és que s'estan gastant massa recursos en aquestes habitacions de pensions i d'hostals que no serveixen per desenvolupar el dret a la vida privada i familiar. I el que veiem és que s'hauria de fer alguna acció de caràcter preventiu. Per què? Perquè estan desnonant famílies.
I s'està per la labor de fer-ho? O encara...
Nosaltres la proposta, aquesta és una proposta que és transformadora i és una proposta que el que fa també és estalviar recursos a l'Ajuntament de Barcelona. Li estem dient, per tenir una família durant un mes, una família de 4 persones durant un mes a una habitació de pensió o d'hostal, et costa 4.000 euros. I aquesta família l'han desnonat possiblement per no poder pagar 800 euros de lloguer. No seria millor actuar de caràcter preventiu i avançar ajuts al lloguer? Pues fes una política d'ajuts al lloguer, que seria de caràcter preventiu, evitaries que la família perdés la seva residència, que no hagués d'estar de forma provisional, que al final és durant molt de temps en una habitació, i podria desenvolupar la seva vida privada i familiar, i el que faries és optimitzar recursos públics de l'Ajuntament de Barcelona.
Home, de 800 a 4.000, la cosa està clara.
La segona proposta que estem dient és això no ho podem abordar només en clau de ciutat, és a dir, el problema de l'habitatge no és només Barcelona, són totes les ciutats avui en dia que tenim aquesta crisi social de l'habitatge. Per tant, el que hem de començar a tenir és una mirada més no només municipal, sinó mirada metropolitana. I, per tant, des de l'Ajuntament de Barcelona, diem, lidera amb altres ajuntaments del voltant de Barcelona aquesta mirada metropolitana. I en quin sentit pots liderar aquesta mirada metropolitana? En el sentit de ja que és un operador turístic que funciona a tots els ajuntaments, el mateix operador turístic, per què no crees una infraestructura de caràcter administratiu municipal? I fem la proposta de crear un fons metropolità per a allotjaments temporals d'urgència, que aquest fons metropolità el que servís per gestionar tots els allotjaments temporals d'urgència al voltant de l'àrea metropolitana.
Saps una cosa, David? Que la idea és molt bona, però, ostres, l'execució, no sé, perquè aquí no tenim el risc de xocar amb una burocràcia massa espessa per comprovar tot el que hagi de comprovar, que aquella família sigui... Ostres, no tindríem aquest problema, perquè a vegades això requereix una certa urgència i no sé si aquí podríem xocar amb una certa espessura burocràtica.
Aquí ens tocarem amb el que és, les frases aquelles que sempre diuen això mai s'ha fet així, sempre... Clar, però per això tenim nosaltres la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que tenim clar, és una mirada, nosaltres estem per qüestionar, per repensar, per imaginar, i per imaginar polítiques públiques que siguin satisfactòries i canviar determinats plantejaments. Per això li fem aquesta proposta a l'Ajuntament de Barcelona. Inclús, ara et diré una que inclús et semblarà més escandalosa. Estem dient, hem d'acabar l'any 2028 amb els pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Hem d'acabar amb uns pisos que estan, però que s'estan destinant a usos no residencials. Per tant, si ens trobem que tenim gent que li fa falta pisos per una situació d'emergència que els han fet fora, i tenim uns pisos que estan buits perquè ja no es podran utilitzar per destí turístic, perquè no fem aquesta conjugació i el que destinem part dels pisos turístics que hi ha avui en dia, que a partir de 2028 no es podran destinar al turisme, a acollir a persones amb allotjaments temporals d'urgència, i el que diem a l'Ajuntament de Barcelona, fes aquesta inversió perquè t'estalviaràs molts diners i has d'arribar a algun acord amb els propietaris dels pisos perquè tinguin una garantia. Molts d'aquests propietaris no posen els pisos de lloguer perquè tenen por que no els hi paguin el lloguer o tenen por a que hi hagi desperfectes en els pisos. Bueno, l'Ajuntament de Barcelona el que ha d'actuar és com a avalador en aquest pagament del lloguer d'aquests pisos temporals d'urgència i també per fer front als desperfectes. I aquí tenim una equació perfecta. Doncs nosaltres li diem a l'Ajuntament de Barcelona, ja que has fet un pas endavant en dir que a partir de 2028 no hi haurà més pisos turístics a la ciutat de Barcelona fes un pas endavant definitiu i digues que t'encarregaràs que aquests pisos siguin pisos residencials i que es destinin gran part d'aquests pisos a cobrir necessitats de persones que han perdut el seu habitatge.
D'acord, d'acord. Doncs aquesta és la proposta. Escolta'm, David, bon dia, síndic de la ciutat de Barcelona. Gràcies per la xerrada i per les explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Hi ha una qüestió que també podem reflexionar sobre el que estava comentant el síndic de Greuges, i és, un altre cop, entrem en un camp molt delicat quan parlem d'habitatge, i és fins a quin punt una propietat privada ha de ser utilitzada per cobrir el que és una necessitat pública, és a dir, un deure de les administracions. Aquesta seria una de les qüestions i de les reflexions que estan sobre la taula sobre aquestes moltes qüestions de lloguer, de polítiques, de maniobres, de fer ball de xifres. El cas és que estem davant d'un problema que cada cop s'ha fet més gran, que ara és una bola enorme, molt difícil de solucionar, sobretot a curt termini això no soluciona, ni molt menys, ni pla de xoc ni no pla de xoc. I és una mica com els que estava comentant abans sobre les pensions, que tard o d'hora algú haurà de posar-se mans a l'obra, i quan es posin mans a l'obra, una de les coses que podem tenir por és que es faci ràpid i malament, que és el que acostuma a passar moltes vegades quan passen aquestes coses tan generalitzades i que han de tenir un llarg recorregut, perquè aquest pla no és un pla a curt termini, ha de ser un pla que tingui cap peus i que doni solució a generacions. Doncs amb això de l'habitatge, tres quarts del mateix. El problema que tenim ara no és un problema d'ahir ni d'abans d'ahir, és un problema que ve des de fa moltes dècades i que es veia venir. I és una d'aquestes patates calentes que ja està, ja si eso ya te llamo. Bé, com era allò de esos vientos, estas tempestades, pues tres quarts del mateix. Va, que de seguida parlarem de curiositats. En parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres, ja està listo, que todo lo sabe. I tenim una cosa, ara que ja els profes ja estan de vacances, per què hi ha llocs que on els mestres se'ls dona una poma? Això ho sabíeu? Doncs de seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I escolteu, vull dir una cosa, perquè després a migdia tindrem amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per parlar sobre oftalmologia, evidentment. De què ha de parlar aquí? De l'Institut Oftalmològic, parlar d'oftalmologia i de les patologies relacionades amb la visió. I avui segurament molts de vosaltres podem estar interessats en parlar, ja serà a partir de dues de la tarda, perquè parlarem de la miopia, de la pandèmia silenciosa de la miopia. Parlarem amb el doctor Vivar Badia, que respondrà a tots els dubtes i consultes. Ja sabeu que hi ha un mail, radioconsultavision@gmail.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el gazpacho Carrefour Classic de un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 48 céntimos y así en más de 2.500 productos. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can
Els seus llibres sobre curiositats, sobre fer-nos una miqueta més savis, sempre estan en el número 1 de cerca d'Amazon. Ells ho ven per Amazon, s'autoedita els llibres, porta des que és petit amb aquest hook al cervell per saber d'on venen les coses, les paraules, les expressions, les maneres de parlar i de dir les coses. I per això ha publicat un munt de llibres relacionats amb les curiositats. El seu pseudònim clar i els llibres base que té són allò del "ja está listo que todo lo sabe". És l'Alfred López, el nostre divulgador científic. Alfred, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, querido amigo Cruz.
Alfred López, el listo que todo lo sabe. Oye, sí. Eres realmente el listo que todo lo sabe. Ya sabéis, toda la saga de colección de libros de su curiosidad es el listo que todo lo sabe. Vamos a repasar unas cuantas hoy, ¿te parece?
Vamos.
¿De dónde proviene? Y esto no lo sabía, ¿eh? Ahora me lo explicas bien. ¿De dónde proviene la costumbre de regalar una manzana a los maestros? ¿Hay una costumbre de regalar una manzana a los maestros?
Hay una costumbre. Ahora no, ya no se ve tanto. Se podrá encontrar mucho, se ve mucho en las películas, sobre todo estadounidenses, europeas, en algunas partes de Europa, en las que los alumnos se les regalaba. Pero en España se regaló mucho la manzana, sobre todo también a mediados del siglo XX se regalaba. Era una manera de llevarle, de gratificar al maestro.
Yo recuerdo que por Navidad, cuando yo era pequeño, sí que le llevamos algún regalito, no que sea un pote de Nescafé, un café.
Sí, nosotros ya somos una generación en la que no hemos entregado la manzana aquí en España, pero continúa haciéndose, ya te digo, en Estados Unidos, y de hecho hay el día de la manzana, oye, el día del maestro en Estados Unidos, ¿sí? Se representa con una manzana. Es representado con una manzana porque ya desde la antigüedad se representaba que al maestro se le daba una manzana. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació la tradición, existiendo varias conjeturas sobre el motivo de por qué se originó esta tradición. Un gran número de fuentes apunta que en la antigüedad se consideró que la manzana representaba la sabiduría y por lo que era una manera de devolver el favor de lo que se había aprendido en la escuela, y era obsequiando al maestro con una pieza de esta fruta. De todos modos, muchas son las referencias a este acto en tiempos de la antigua Grecia y también en la Edad Media. Y eso sí, no se trataba de alumnos que eran niños, sino adultos que iban a aprender y a escuchar de los grandes sabios y filósofos que durante esas clases que tenían lugar en los prados, cogían una manzana porque solían realizarse bajo la sombra para estar más frescos, sobre todo en la Grecia, claro. Zona de mucho calor, y se ponían en la sombra de esos manzanos y cogían una manzana y se la entregaban al maestro en forma de gratitud, ¿no? Por lo que no al maestro, sino ¿no? al filósofo
al que tocara en este caso,
al sabio, al filósofo a quien habían ido a aprender. Cabe destacar que hay quien que señala que dicha hipótesis contradice la creencia popular que divulgó de que la manzana era el fruto prohibido, pero como ya expliqué en otra ocasión, fue un error de traducción cuando la Biblia, la Vulgata, pues que la palabra malum, que quería decir malo, pues se tradujo como manzana. Pero bueno, este es otro tema.
Harina de otro costal.
Sí, como explicamos la semana pasada. Otros opinan que antiguamente los maestros pertenecían a uno de los colectivos peor remunerados, y además de que muchos alumnos provenían de familias humildes, una de las formas de pagar al maestro los padres de los alumnos que no tenían dinero era llevándoles una manzana al maestro, que también era una manera de que tuviese un alimento. Pero no se lo llevaban, las manzanas no se las llevaban todos los alumnos el mismo día, porque si no se les echaría a perder. Así que, pues si había en una clase había 30 alumnos, por decirte, si cada día un alumno llevaba una manzana al maestro, cada alumno pagaba al mes solo una manzana por ese pago al maestro, y el maestro durante un mes tenía una manzana cada día garantizada durante todo el año, cada mes.
¡Qué fantástico!
Era una manera, estamos hablando también de hace muchísimo tiempo, pero también es una de esas hipótesis porque hay constancia de que así se ha realizado. Y actualmente, aunque ya es algo en desuso, esta práctica todavía encontramos en algunos países, como te he comentado antes, como en Estados Unidos, el continente americano, donde sigue realizándose la costumbre de llevar una manzana manzana maestro, y no se tiene nada claro de dónde nació la tradición. Algunos dicen que en la antigua Grecia, otros dicen que en el centro o en el norte de Europa, pero bueno, eso de que se celebre el Día de la Manzana, y como te he dicho, la manzana es el símbolo del Día del Maestro en Estados Unidos o en algunos países de Hispanoamérica, así es.
Mira, pues esto, la verdad, es que no lo sabía ni me pilla, claro, de muy joven a mí, todo esto, básicamente.
Pero ahora que te he abierto, pam, te he dicho esto, sí. Y a los oyentes también, seguro que cualquier día de estos veis alguna serie, alguna película de un maestro hace unos años y tal, que pasara hace varias décadas, y en algún momento un alumno le entregará una manzana.
O
y
tiene una manzana encima del escritorio.
Una manzana.
Que esto sí que lo he visto, y ahora mientras lo estabas explicando, me digo, es verdad, entonces, por eso en algunas mesas de Estados Unidos.
Ese es el motivo.
Mira, pues ya lo sabemos. Vamos a hablar de los frigoríficos. Pero no solamente a un frigorífico se le llama frigorífico, sino que comúnmente lo llamamos nevera.
Sí.
Pero ¿por qué al frigorífico se le llama nevera?
Sí, de hecho el término nevera, en relación a este electrodoméstico que sirve para conservar, enfriar y mantener refrigerados los alimentos, es anterior a frigorífico o refrigerador. Primero se le llamó nevera y luego fue cuando ya se utilizó el término frigorífico o refrigerador. Y es que lo que hoy en día conocemos como ese aparato eléctrico que sirve para enfriar, encontramos que fue inventado durante la segunda o cuarto del siglo XIX, bautizado como refrigerador o refrigerator.
Pero
mucho antes, sí, de eso, de que se inventase el eléctrico, habían otras maneras y otros modos de mantener fríos los alimentos. ¿Y cuál era? Era a través de la nieve y no del hielo, porque entonces no existía las máquinas de fábrica de hacer hielo. La máquina para hacer hielo no se fue inventada hasta 1834. ¿Cómo se mantenían fríos los alimentos? Pues gracias a los neveros. ¿Quiénes eran los neveros? Aquellos que se ocupaban de ir hasta arriba de la montaña, coger nieve, bajarla, y eso se guardaba en cajas que luego los alimentos se metían en unas despensas donde se mantenían frío. Y eso, los neveros hacían que,
caray,
traían la nieve y se convertía en ese cuarto o esa caja que se tenían donde se guardaban ciertos alimentos. Algunos se les echaba sal, que se mantenía con sal, que, por ejemplo,
sí,
que era una manera también de que perdurase, y otros que eran más perecederos se ponía ahí, en la nieve. Y con esa nieve que habían traído los neveros, se empezó a llamar esa caja o ese cuarto la nevera.
Alfred López, el autor de la saga de libros Ya está el listo, que todo lo sabe, el libro sobre curiosidades. Gracias una vez más, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Doncs anem camí de la 1, queden un parell de minutets. De seguida ens posarem al dia amb el Jorge Bustos i la Pilar Cisneros a Mediodia COPE. I ja nosaltres, quan tancarem Herrera, COPE Catalunya i Andorra, recordant que totes les xerrades les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tornem a migdia parlant del cervell. I hi ha una frase que va dir... ara mateix no recordo, mira, em quedo en blanc quan no m'he de quedar en blanc. Bé, ho va dir, segurament la recordareu, un senyor que d'això en sabia molt, que deia allò de que els darrers terrenys que els hi queda a l'ésser humà per conquerir són el que estan sota el nostre crani, el nostre cervell. Bé, des que allò es va comentar, que es va dir aquesta frase, fins avui s'ha avançat molt en el coneixement del nostre cervell. Nosaltres a migdia parlarem del cervell, però parlarem de com ens enganya el nostre propi cervell.
fent que arribem a la confondre'ns sobre si tenim set o tenim gana. Sí, és així. És una situació realment curiosa, interessant, i una maniobra que fa el nostre cervell amb una qüestió en concret. En parlarem d'aquest tema i en parlarem després a migdia a COPE Catalunya i Andorra. En parlarem amb la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut, la Mireia Bonsantacana, que en sap molt de tot això i és una de les protagonistes d'aquest estudi de l'engany del cervell, de moltes d'aquests estudis. I a més, què se li passa pel cap? Va, ens està enganyant el cervell si tenim set o gana? En quin moment te n'adones d'això? Parlem després. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes sobre el cervell i torno de seguida. Fins ara.